Clàssics en viu. La música clàssica per tots els públics amb Jordi Tomàs.
Bona tarda, radioients. Avui, ja veieu, comencem amb una melodia que segur que molts de vosaltres podeu tararejar, perquè es tracta de la melodia de la cançó La filla del carmesí, una cançó popular que molts de vosaltres segur que heu entonat més d'una vegada. Però avui, justament, com que resulta que comencem any nou, doncs ens dedicarem a unes temàtiques diferents i no parlarem tant de compositors catalans, ep, ja ho recuperarem això, eh? Sinó que moltes vegades us dic que tot bon compositor necessita després d'un bon intèrpret perquè difongui la seva obra. I justament a Catalunya en tenim molts i molt importants. Molt i molt importants, només cal pensar, per exemple, en noms com Pau Casals o Gaspar Cassadó en el violoncel, Montserrat Torrent en l'orgue, Montserrat Caballé en la veu, però en el piano també tenim grans, i aquesta que estem sentint de fons és la gran Rosa Sabater. Rosa Sabater, segur que els melòmans la coneixeu, va ser aquella, diguem-ne, filla de Josep Sabater, que va ser el director d'orquestra de l'Orquestra del Liceu durant 40 anys, el seu pare, Josep Sabater, i ella, de fet, va ser deixeble del seu pare de piano i també deixeble de l'Acadèmia Marshall, amb el mateix Marshall, com el seu professor. Però el fet de que el seu pare fos director d'orquestra de l'Orquestra del Liceu diu molt de com Rosa Sabater després va entendre la interpretació per a piano. De fet, ella mateixa deia que hagués donat un braç per tenir una bona veu. Sort que no ho va fer, perquè si ho hagués fet ens haguéssim, diguem-ne, haguéssim perdut la possibilitat d'escoltar aquestes magnífiques gravacions i aquells magnífics concerts que Rosa Sabater va fer fins al malaurat 1983, en què va morir, com alguns de vosaltres recordareu, amb aquell accident aeri que va haver a Madrid el novembre del 1983. Ella en aquell moment se n'anava a fer una gira per Sud-amèrica. Com us deia, estudiarà composició i piano amb el seu pare i a l'Acadèmia Marshall. Però és que l'Acadèmia Marshall també és, diguem-ne, una entitat important en el món de la música catalana i barcelonina molt especialment. Perquè qui era Frank Marshall, aquest professor, diguem-ne, de Rosa Sabater? Doncs Frank Marshall va ser l'alumne preferit d'Enric Granados. I quan Enric Granados va fundar la seva escola Granados a Barcelona, va posar a Marshall com el seu subdirector i com, diguem-ne, el seu suplent. De tal manera que quan Granados va morir, qui va tenir la direcció d'aquesta acadèmia, de l'Acadèmia Granados, va ser el mateix Frank Marshall. I aquest mateix Frank Marshall va ser qui va ensenyar a Rosa Sabater a interpretar les obres tant de Granados com d'Albéniz. I per això, justament, Rosa Sabater es va fer molt i molt famosa amb la interpretació arreu del món de les obres dels músics catalans, especialment d'Albéniz i de Granados, però també de Montpou, com era aquesta primera peça que estàvem escoltant. Anem ara a escoltar la interpretació que fa ella de la segona peça de la suite Ibèria d'Albéniz, El Puerto, en la que podreu veure tot el brillo, diguem-ne, tota la màgia d'aquesta atmosfera d'un port mediterrani ibèric. Bonica interpretació la que feia Rosa Sabater d'aquest El Puerto de la Suite Iberia d'Albéniz. Suite Iberia d'Albéniz, recordem-ho, que és una de les peces, diguem-ne, més difícils de la història del piano. De fet, el mateix Albéniz deia que l'havia composat tan i tan complicada perquè així les nenes dels conservatoris no li podrien destrossar. I, de fet, em reia quan Blanche Selva, que va ser qui la va, diguem-ne, estrenar, diguem-ne, peça per peça, doncs ella mateixa deia que suava tinta per poder-la interpretar. I sembla ser que el mateix Albéniz somreia. Bé, tornem al nostre personatge d'avui, que és Rosa Sabater. La qüestió és que, com us deia, ella va transcendir per tot el món com una gran intèrpret de música espanyola. Fixeu-vos, va debutar l'any 1942 al Palau de la Música i a partir d'aquest debut va fer una carrera internacional de primer ordre. curiosament, l'últim concert que va fer també el va realitzar al Palau de la Música l'any 1983, que va ser el tercer concert per piano i orquestra de Beethoven. Malauradament, després d'aquest concert, agafava l'avió, com us deia, per anar a Sud-amèrica i fent escala a Madrid, va morir en aquell accident aeri. Ella va col·laborar amb diverses orquestres importants de tot el món, com una gran intèrpret internacional que era. Per citar-vos unes quantes, recordeu l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, l'orquestra Filharmonia de Londres o la Gulbenkian de Lisboa. Són, diguem-ne, noms que qualsevol persona, diguem-ne, ja relaciona amb els grans, grans, grans intèrprets. I, òbviament, de la mateixa manera que va actuar amb aquestes grans orquestres, va actuar amb grans directors, sota la batuta de grans directors, no només, diguem-ne, espanyols, com el nostre Antoni Ros Marvà, el nostre gran Eduard Toldrà, o Ataulfo Argenta, que molts de vosaltres recordareu, perquè durant l'època franquista era el gran director de l'Orquestra de Ràdio Nacional d'Espanya, sinó també amb estrangers com Simon Rattle, Rafael Kubelik o el mateix Eugen Jochum. Com us deia abans, el fet de que el seu pare fos director de l'orquestra del Liceu i que ell hagués estat en contacte tan sovint, diguem-ne, amb el món dels cantants, diguem-ne, va donar al seu pianisme un tipus d'interpretació, una manera de veure el piano una mica diferent de com s'havia anat interpretant l'instrument, sobretot l'instrument en la música espanyola, que sempre s'havia interpretat més com un pianisme de caràcter més, diguem-ne, percutiu, més rítmic, i ella sempre hi veia darrere de qualsevol obra un caràcter melòdic, un caràcter cantable. Dintre d'aquesta gran gravació que va fer de la Suite Iberia, que per mi, radioients, és no només la millor gravació de Rosa Sabater, sinó possiblement la millor gravació que s'ha fet de la Suite Iberia fins a dia d'avui, per aquests trets que estic comentant, justament pel color del piano, pel melodisme, per extreure tota una sèrie, diguem-ne, de melodies en unes obres que a priori poden semblar absolutament rítmiques i mancades d'aquest melodisme, d'aquesta dolçor. Doncs dintre d'aquesta, diguem-ne, Suite Iberia, possiblement la millor peça en la que Rosa Sabater sobresurt claríssimament per sobre de tots els altres és la primera, en la que s'anomena Evocación. Veureu com aquesta evocació en mans de Rosa Sabater esdevé una autèntica evocació. Lirisme, pau, suavitat, boirines matinals, tot això en aquesta evocació primer era peça d'aquesta Suite Iberia d'Albéniz. Thank you. evocación de la suite Ibèria d'Albéniz a les mans de Rosa Sabater. Doncs continuem amb ella. Fixeu-vos-hi, abans he dit que ella va començar els seus estudis sota el mestratge del seu pare, Josep Sabater, i també sota el mestratge de Frank Marshall. La qüestió és que, segurament, diguem-ne, aquesta experiència d'alumne la va marcar fonamentalment, perquè ella, després, quan ja, diguem-ne, ja va ser una concertista reputada, va voler alternar justament la seva vessant com a concertista amb la seva vessant com a professora. I el 1975, fins que va morir, va ostentar la càtedra de virtuosisme del Conservatori de Friburg. Per tant, repeteixo, estem davant d'una figura clau no només per la nostra música, sinó també per al piano internacional. No només a Friburg va estar donant classes, que era, diguem-ne, la seva càtedra, sinó que després també la trobàvem donant classes, doncs, als cursos de Compostela, a Còrdoba, a tots aquests cursos itinerants, aquests cursets, diguem-ne, que es feien d'estiu, anuals. Doncs amb ella la trobàvem. I tant va ser així que la vam trobar compartint curs, diguem-ne, amb un gran violoncel·lista nostre, com va ser Marçal Cervera, i un altre gran violinista, també importantíssim, com va ser Gonçal Comelles. I, de fet, amb Marçal Cervera i amb Gonçal Comelles va crear un trio que també, diguem-ne, es va dedicar a donar gires internacionals. L'any 1983 rebia la Creu de Sant Jordi. Havia col·laborat amb gent com els que us deia, però també amb Conxita Badia, amb Montserrat Caballé, amb Lluís Claret. Amb Montserrat Caballé va fer un concert magnífic l'any 82 a París, tot sobre música catalana. Un concert que podeu trobar enregistrat, el podeu trobar, us el recomano molt, un magnífic concert. I com que, a més, com us deia, Rosa Sabater deia que hagués donat un braç per tenir una bona veu, doncs justament era una cosa que li agradava molt, acompanyar cantants. I, per tant, ho fa amb una gran exquisidesa, aquest acompanyament de cançons catalanes amb Montserrat Caballé. Per cert, Montserrat Caballé va ser alumna de Conxita Badia i Conxita Badia va ser alumna d'Enric Granados. Vull dir que, en realitat, a Barcelona, a Catalunya, tot moltes vegades dona voltes al voltant de la figura d'Enric Granados. Doncs, com us deia abans, no només va excel·lir en la interpretació de la música d'Albéniz i de Granados, sinó que també els músics catalans contemporanis a ella, Montsalvatge, Montpou, diguem-ne que van veure en ella, diguem-ne, la intèrpret ideal de les seves obres. De fet, el mateix Montsalvatge feia un sentit homenatge el dia que es va saber la mort de Rosa Sabater, escrivint en els diaris, doncs, que se'ls havia anat una de les poques persones que veien clarament el significat ocult de les obres d'aquests compositors contemporanis. De tal manera que, perquè veieu fins a quin punt hi havia aquesta simbiosi, aquesta entesa entre els compositors catalans del moment, espanyols també, com Halfter, i ella, doncs possiblement una de les altres gravacions més interessants de Rosa Sabater va ser la gravació, l'enregistrament que va fer de les cançons i danses de Frederic Mompou, amb el mateix Frederic Mompou al costat donant-li consells de com interpretar diversos fragments. D'aquestes cançons i danses, de les 12, d'aquesta integral, diguem-ne que hi ha moments sublims. Possiblement, a mi, el fragment que més m'agrada és quan ella enregistra la cançó i dansa número 6. Cançó i dansa que dedicarà Frederic Mompou a Arthur Rubinstein. Però que, en realitat, Rosa Sabater interpreta millor així entre nosaltres, radioients, i sempre atenent-se al gust personal del que us està parlant. Jo trobo que interpreta molt millor Rosa Sabater que el mateix Arthur Rubinstein, que també podeu trobar l'enregistrament d'Arthur Rubinstein d'aquesta cançó i dansa número 6. Escoltarem aquesta cançó i dansa número 6 de Frederic Mompou a mans de la ja nostra coneguda Rosa Sabater, i amb aquesta peça us deixarem, aquesta peça plena de poesia, us deixarem fins la propera setmana, radioients.